Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 8 de febrer del 2026, Pedro Sánchez ho ha tornat a fer. No ens hauria de sorprendre perquè ens hi té acostumats, però aquesta vegada l'aposta és encara més ambiciosa. Autoproclamat com una espècie de president de la Internacional Antitrumpista, ja no en té prou buscant el cos a cos amb Feijó o Abascal, sinó que s'ha proposat enfurismar tecnooligarques, així en diu ell, com Pavel Durov, fundador de Telegram, o el totpoderós Elon Musk. I tot per una mesura que té tota la lògica del món, com és impedir que els menors de 16 anys accedeixin a les xarxes socials. Quan Musk ataca Pedro Sánchez a través de la xarxa social X, el que tothom coneix i coneixerà com a Twitter, l'està convertint en un adversari a la seva alçada. Que Durov, a través d'un missatge massiu a Telegram, li digui el nom del porc, el converteix en un referent per als qui pensen que, en nom de la llibertat, les grans tecnològiques treballen precisament per anar-la desgastant lentament. Res fa pensar que Pedro Sánchez pugui governar després de les properes eleccions, que ja veurem quan seran, però hi ha una cosa clara. Amb aquest perfil podrà jugar la partida internacional des d'on li vingui més de gust. I després hi ha el debat de fons. Cal prohibir Twitter, com deia la ministra Cira Rego, cal clausurar plataformes pel simple fet que l'odi i les mentides, com diuen els estudis, suposin més d'un 20% de les mencions a Twitter. El tòpic diu que no es poden posar portes al camp, però potser sí que es pot legislar sobre quin tipus de conreu s'hi cultiva o sobre qui té dret a sembrar i a recollir. Perquè la llibertat sense responsabilitat perd tot el sentit. Una obvietat com un temple que, en boca del president espanyol Pedro Sánchez, adquireix un sentit quixotesc. No pel que diu o perquè sigui ell qui agafa aquesta bandera, sinó pel component grotesc dels seus adversaris. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I el temps amb Jofre Genué. Bon dia, Jofre.
Bon dia. Doncs avui deixem enrere aquesta perturbació Marta que dona tanta aigua i aquest temporal a la zona d'Andalusia, que ens ha creuat aquesta nit i amb prou feines doncs, ha arribat a donar 2, 3, 4 litres per metro quadrat, el més registre més important, aquests 8 litres a Ribes de Freser o 6, per exemple, al Port del Comte. Ara mateix s'obren moltes clarianes, esperem que llueixi el sol a gran part del país amb només alguns núvols residuals. Es pot reactivar una mica al llarg d'aquest matí la nevada al vessant nord del Pirineu per sobre dels 900.000 metres i sobretot la tramuntana i el mestral que s'enfortiran, especialment a partir de migdia i a la tarda. No farà net del tot, perquè queden alguns núvols en alguns indrets. De fet, aquesta tarda no descartaríem algun petit ruixat, zones interiors de Girona, zones ubicades a prop de la Serra Transversal, potser al vespre també en algun sector del prelitoral, poca cosa en general, i amb temperatures similars a les d'ahir o una mica més baixes.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Avui serà un diumenge intens de contactes i de reunions entre sindicats i el Ministeri de Transports per evitar la vaga convocada a partir de demà dilluns pel personal ferroviari de tot Espanya arran dels accidents d'Ademús i de Gelida. Això vol dir que estan convocats a la vaga maquinistes, interventors, personal de manteniment i de taquilles. Demanen bàsicament seguretat al sistema i millores laborals. Per ara, diuen, el Ministeri encara no els ha donat concrecions. Diego Martín és el secretari general de CEMAF.
Todo se basa en mejorar los procedimientos, incrementar las plantillas, mejorar la seguridad de todo el sistema ferroviario. Las reuniones institucionales derivan en reuniones técnicas, que son las que se están manteniendo y se mantendrán durante todo el fin de semana previsiblemente y cuando lo que haga falta.
Aquesta és la situació a hores d'ara, a l'espera de les reunions que hi pugui haver avui. Per tant, si la cosa no va bé, demà pot ser un dia encara més complicat per agafar el tren tant de Rodalies com de mitjana distància i també d'alta velocitat. Tot i així, aquestes últimes hores a Catalunya s'ha restablert el servei ferroviari de les línies R13, R14 i RT1 de Rodalies. Són línies que comuniquen Barcelona amb el Camp de Tarragona i Lleida i que utilitzen uns 4.000 usuaris cada dia. A Sants hi tenim a aquesta hora la Maria Guixà. Maria, què tal? Bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia.
Es nota aquesta millora a la xarxa?
Mira, es nota, podríem dir que sí, perquè les pantalles estan operatives, perquè hi ha gent circulant amunt i avall, perquè hi ha gent que entra i que surt de les andanes, però clar, és diumenge, són les 8 del matí, encara és molt d'hora per fer una previsió. Sí que és veritat que el servei, pel que veiem a les pantalles, és bastant àgil. Hi ha, per exemple, un retard de 40 minuts precisament amb aquesta línia que es va restablir ahir, la R13, diguem-ne que el tren que ve de Valls i que finalitza Estació de França acumula retards de 40 minuts ara mateix el proper que ha de passar, i també la R16, en aquest cas un tren que també ve de les Terres de l'Ebre, també en direcció a Estació de França, doncs també passarà per aquí, per l'estació de Sants, en aquest cas en 10 minuts. Són els retards més considerables aquest moment, en un matí que ha començat tranquil. Ens han explicat que la incidència més gran ha estat a la R2 Sud. El primer tren ha passat cap a 6:45, això parlem que són uns 45 minuts aproximadament d'endarreriment en aquesta línia que fa des de l'Estació de França fins a Sant Vicenç de Calders, que para totes les estacions i, per tant, una de les també de les principals d'aquesta xarxa ferroviària. Per exemple, hem parlat amb una usuària, amb l'Anna, ella va cap al sud, cap a Reus, Tarragona, i ens ha explicat això.
Pues cogeré el de las 8:03, dirección Reus, y luego regresaré pues a las 4 por la tarde, el primero que me vengan. En principio no me han dicho que haya ninguna incidencia.
Per tant, això, Roger, podria ser titular, no? En principi no m'han dit que hi hagi cap incidència. La veritat és que respecte a ahir, com a mínim, la situació és molt més normalitzada i tranquil·la ara mateix.
Fantàstic. La Maria Guixà, directa des de l'estació de Sants, punt neuràlgic també del que dona de si també aquestes últimes setmanes al servei de Rodalies. Un servei que, malgrat aquesta fotografia, continua funcionant a mig gas i amb previsió de recuperar-se el mes d'abril, segons el Ministeri de Transports. Encara hi ha 6 línies en què els viatgers han de fer alguns trams en autobús i 183 punts on els trens han de reduir la velocitat. Ho hem anat explicant aquestes últimes hores. Un còctel, aquest patir constant pels usuaris, que ha cristal·litzat ahir en aquesta doble manifestació a Barcelona. Milers de persones van sortir al carrer per exigir un canvi radical d'escala en les inversions que fa l'Estat a la xarxa de Rodalies i per reclamar també una gestió eficaç del servei.
Perquè estem fins als collons de lo malament que funcionen els trens, de que ens tractin com si fóssim ramat i de que ens prenguin el pèl.
Em sembla injust que estiguem en aquesta situació i, sobretot, jo no sóc assídua d'agafar el tren, però sí la meva filla. I començo a tenir por de que ella m'ho agafi.
Va ser una doble manifestació, primer al matí convocada per les entitats independentistes i després a la tarda en una marxa organitzada per la plataforma d'usuaris. Una doble convocatòria que segurament no va fer cap favor als organitzadors. Segons la Guàrdia Urbana van participar 8.000 persones a la manifestació del matí, convocada per l'ANC i el Consell de la República, 30.000 segons els propis organitzadors i 3.000, encara menys, a la marxa convocada a la tarda per les plataformes d'usuaris, 40.000 segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana a la manifestació de la tarda. Les plataformes van denunciar que el servei, deixadíssim de fa dècades, trasbalsa la vida de 400.000 persones cada dia. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, deia literalment que hi ha gent que està molt fotuda per tota la càrrega de tants i tants anys.
L'usuari ja no té paciència, però no perquè no la vulgui tenir, sinó perquè els usuaris els han portat al límit. Els usuaris estan malament, físicament i psicològicament.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, demanava als partits independentistes que deixin de donar suport als socialistes a Catalunya i a Madrid.
Tenim un tracte colonial, no hi ha una altra manera de dir-ho. I els trens, les vies ferroviàries, és allà on precisament els números canten.
Justament Junts i Esquerra es van sumar a les mobilitzacions. Jordi Turull, dels Juntaires, i Oriol Junqueras, dels Republicans, insisteixen a demanar dimissions i solucions.
Demanem que hi hagi conseqüències polítiques com el primer gest cap als ciutadans que pateixen tot això i, per tant, que cessin d'una vegada a la consellera Paganeque, que cessin d'una vegada al ministre Òscar Puente.
Fa molts anys que Catalunya pateix un infrafinançament evident. Un tracte humiliant. Nosaltres defensem que han d'haver-hi dimissions i que han d'haver-hi solucions.
També van participar a les marxes representants dels comuns, que asseguren que Rodalies serà demà un tema clau a la primera reunió per negociar pressupostos amb el govern, i també la CUP, que acusa la consellera Sílvia Paniqué d'una gestió deficient per intentar, diuen, tapar les vergonyes de Madrid. La borrasca Marta manté en alerta bona part del sud i oest de la península. Aquestes últimes hores ha mort el conductor d'una màquina llevaneu en un accident mentre treballava en una carretera al port del Pico, a Àvila. A Portugal també ha mort un bomber en un riu. Andalusia s'està emportant la pitjor part en una zona ja molt castigada pels aiguats dels últims dies. De moment s'ha desallotjat unes 11.000 persones, 8.000 de les quals a la província de Cádiz, per l'amenaça de desbordament del riu i esllavissades. Hi ha gairebé 170 carreteres tallades, el servei de rodalies està pràcticament suspès i moltes infraestructures i explotacions agropecuàries han quedat danyades. La Junta d'Andalusia calcula que entre un 15 i un 20% de la producció agrària quedarà malmesa. Miguel Pérez és el secretari general de la Coordinadora d'Agricultors i Ramaders de Cádiz.
Necesitamos la ayuda en cuantía suficiente y además con coordinación de todas las administraciones. El ejemplo que han dado a la hora de coordinarse, a la hora de auxiliar a los distintos pueblos que se han visto anegados, pues ese mismo espíritu se tiene que trasladar a la hora de liberar las ayudas y establecer un plan de acción que recupere la capacidad del campo gaditano.
El president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, preveu un impacte milionari pel pas de les borrasques.
Solicitamos al gobierno de España el apoyo a través del Fondo de Contingencia del Estado, en torno a cerca de 4.000 millones. Y también pediremos que se ponga en marcha el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea.
Una derivada de tot plegat perquè precisament a Andalusia les maresmes del Parc Nacional de Doñana estan pràcticament plenes gràcies a la pluja d'aquest hivern. Això pot facilitar la recuperació d'espècies molt tocades per la sequera. La recuperació serà més complicada a les llacunes que depenen de l'aqüífer de Doñana per omplir-se. L'aigua que hi ha entrat s'ha filtrat ràpidament i només un 17% estan inundades. Els últims 10 anys la pluja Doñana ha estat per sota de la mitjana amb una sequera extrema dels anys 2022 i 2023. Com dèiem, una pluja que també està afectant Portugal. El país torna a les urnes en unes condicions complicades per les conseqüències del temporal. De fet, el candidat d'extrema dreta, André Ventura, ha demanat ajornar les votacions pel mal temps, però la llei no ho permet fer-ho a tot el país, sinó només en els municipis de manera individual. Per ara, només tres han decidit ajornar les votacions. La d'avui és la segona volta d'unes presidencials, un fet inèdit en 40 anys, en què s'enfronten el socialista Antonio José Seguro i el líder de l'extrema dreta, André Ventura. Els sondejos pronostiquen una victòria del candidat socialista amb el 70% dels vots. Avui també hi ha eleccions al Japó en una jornada que també està marcada per la meteorologia, en aquest cas per culpa de la neu, que ha obligat a tancar alguns col·legis electorals abans d'hora. De moment, baixa participació i preocupació d'algun votant en una jornada tan complicada per anar a votar.
He sentit que hi ha col·legis electorals tancats i horaris més curts. Seria bo que estigui assegurat que la gent té igualtat d'oportunitats a l'hora de votar.
La gran favorita és la ministra, la primera ministra ultraconservadora, Sanae Takashi, que només fa 3 mesos va accedir al càrrec i ara aspira a governar el país amb una àmplia majoria. Per això ha anticipat aquestes eleccions. Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Fins ara el govern només disposa d'un escó més que l'oposició, mentre que la popularitat de Takashi supera el 60%. Per això ha anticipat els comicis, per transformar aquesta popularitat en una majoria parlamentària còmoda. És popular entre els joves pel seu estil directe i perquè promet rebaixar impostos. I caldrà veure si el jovent, que no és el votant tradicional del PLD, corre massivament a les urnes per avalar la primera ministra. L'ultraconservadora Takaichi ha dit durant la campanya que renunciarà si els sondejos tan favorables s'equivoquen completament.
I una mica més a prop, en aquest cas, en principi, la meteorologia no els hauria d'afectar. Avui tenim eleccions també a l'Aragó. Són les primeres eleccions autonòmiques anticipades de la seva història. Les enquestes preveuen una còmoda victòria del candidat del PP, Jorge Azcón, i un creixement de Vox que esdevindria clau per la governabilitat. El PSOE podria registrar una nova patacada. Enviat especial a l'Aragó, Cristian Roldán. Bon dia.
Bon dia. 1 milió d'aragonesos estan cridats a les urnes aquest diumenge, dels quals es calcula que 40.000 encara estarien indecisos. Els col·legis electorals obriran les seves portes a les 9 del matí i no les tancaran fins les 8 del vespre. La majoria de candidats votaran entre les 10 i les 11 del matí, a excepció d'Alejandro Nolasco de Vox, que ho farà a quarts d'una, a Terol, la seva població natal. S'espera conèixer les primeres dades de participació cap a les 2 del migdia i una xifra més definitiva pels vols de les 6 de la tarda. Un cop tanquin les seus electorals. Es publicaran els primers sondejos a peu d'urna, una primera presa de contacte que podria reforçar la probable victòria dels populars, però que també ajudarà a dimensionar el creixement de Vox i la influència que podria tenir el partit d'ultradreta a la governabilitat de l'Aragó. Pel que fa als recomptes, haurem d'esperar els vols de les 9 del vespre per tenir les primeres dades representatives i s'espera que a quarts d'11 es coneguin els resultats definitius de la jornada.
Doncs, mentrestant, el PSOE i el PP continuen embrancats en un intercanvi d'acusacions mútues arran de la denúncia d'una exregidora popular contra l'alcalde de Móstoles per assetjament sexual i laboral. Els socialistes denuncien l'encobriment del cas, que comparen amb el de Nevenka Fernández, i els populars asseguren que és una maniobra de l'esquerra per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Madrid, al Baixil.
El PSOE furga en la ferida i ja parla d'un nou cas Nevenka. Assegura que el de Móstoles és un dels casos més greus de masclisme institucional dels últims anys i acusa el Partit Popular d'assenyalar, atacar i demonitzar l'exregidora. Pilar Bernabé és secretària d'Igualtat.
Toda la cúpula del Partido Popular, para que la señora Ayuso no se despeinara, le dijeron a una mujer que denunciaba acoso que se callara.
Els populars, però, mantenen que no hi va haver assetjament sexual i consideren que tot plegat és una estratègia de l'esquerra política i mediàtica per tapar la corrupció del govern espanyol. Ho deia aquest dissabte el número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano.
No hay absolutamente nada que sea capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, las entregas a Esquerra Republicana.
El secretari general del PP madrileny és una de les persones a qui l'exregidora portarà la justícia per coaccions i per la difusió de correus amb dades personals. També a la número 3 del partit, Anna Millán. A l'alcalde, Manuel Bautista, el denunciarà per assetjament sexual i laboral.
Gràcies, Alba. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Una de les grans cites d'aquest diumenge és cultural i és una festa grossa. No sabem si hi haurà focs artificials, sí que hi haurà catifa vermella aquest vespre al Liceu per celebrar la 18a edició dels Premis Gaudí, edició en què Romeria i Cirat parteixen com a favorites perquè són les que tenen més nominacions, 13 i 12. La sensació és que res està clar i que tot pot passar aquesta nit. Tot això en una gala que comptarà amb 5 presentadores. Nora Navas, Laura Beismar, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quiles, Montse Pujol.
A la gala d'aquesta nit hi haurà 1.800 convidats i una catifa vermella prèvia a la cerimònia, per on desfilaran els nominats d'aquest any acompanyats de l'equip de cada pel·lícula. Magalí Sare i Salvador Sobral obriran la cerimònia amb veus del cor Geriona i Joan Dausà i l'actriu Zoe Bonafonte tancaran la gala. Aquest any, 25 produccions catalanes i 4 d'europees lluitaran pels guardons de l'Acadèmia. Tal com explica la directora de la gala, Ainhoa Casado, són els 18 anys dels premis quan el cinema català té més anys. Ànima, color y llum propia que mai.
Y todo esto lo trasladamos al liceo, bajo un lema que es llums, cámara, culos. Es un viaje cromático a través de las emociones que transmite cada uno de los colores. Y para eso hemos contado con 5 embajadoras maravillosas, 5 actrices ganadoras de un Gaudí.
A banda de Romeria, de Carla Simón, Cirat, d'Oliver Lache, nominada a l'Òscar aquest any, i Sorda, d'Eva Libertat, que lideren el rànquing, també destaquen Frontera, de Judit Colell, amb 8 nominacions, Estrany riu, de Jaume Claret, amb 8, i La fúria, de Gemma Blasco, amb 6. Tardes de Soledad, d'Albert Serra, amb 6, és el documental més nominat en la història dels Gaudí.
Me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
En la categoria de millor actor hi ha Sergi López, Mario Casas, que sentíem de fons, Manolo Solo i Álvaro Cervantes. I en l'apartat de millor actriu hi competeixen Nora Navas, Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto i Miriam Garlo. I el Premi d'Honor serà aquest any per a Sílvia Munt. La gala dels 18ens Premis Gaudí la retransmetrà 3CAT a partir de les 8 del vespre.
Efectivament, avui a les 12, al suplement, parlarem del que pugui donar de si aquesta gala i aquests premis amb la Marta Ferrer i el Toni de la Torre, aquí al suplement, i després, aquest vespre, es podrà seguir en directe aquesta gala dels Gaudí a l'antena de Catalunya Ràdio. Altres qüestions, potser menys agradables, els arxius del cas Epstein esquitxen ara un polític històric de França.
Un esquici, set beldat, digue-t'hi.
És l'exministre francès Jacques Lang, ha dimitit com a president de l'Institut del Món Àrab perquè el seu nom i el de la seva filla apareixen fins a 700 vegades als documents d'esclavitud classificats del pederasta. A més, les autoritats també l'investiguen per possible evasió fiscal i blanqueig de capitals. Amb tot, les pressions rebudes han obligat Lang a deixar el càrrec al capdavant de l'Institut del Món Àrab en un prestigiós organisme que depèn del Ministeri d'Afers Estrangers. Mentrestant, al Regne Unit, la designació de Peter Mandelson, també vinculat a Epstein, com a ambaixador als Estats Units, continua aixecant polseguera. Les crítiques al primer ministre Keir Starmer són ferotges, però ara l'expremier laborista Gordon Brown ha sortit a defensar-lo. Reconeix que Starmer es va equivocar amb el nomenament de Mandelson, però l'ha volgut definir com una persona íntegra. Declaracions a Ràdio 4 de la BBC.
És evident que està trist. Va ser una decisió equivocada, igual que jo vaig cometre un error. Ell va cometre un error, però igualment crec que hi ha molt poques persones tan íntegres com Keir Starmer. I ara crec que la pregunta per a Keir Starmer és si està disposat a introduir reformes necessàries per posar fi a aquests abusos.
Brown va liderar el govern laborista entre el 2007 i el 2010 i s'ha declarat traït davant les actituds de Mandelson, que havia ocupat càrrecs importants durant el seu mandat. Ara s'ha fet públic que Mandelson, també excomissari europeu, va rebre pagaments d'Epstein i li va donar informació sensible. El director del Washington Post, Will Lewis, dimiteix arran de les crítiques pels 300 acomiadaments a les seccions d'esports i d'internacional que reduiran un terç la plantilla. A la seva nota d'acomiad, Lewis agraeix el suport del propietari del diari nord-americà, el Mark Jeff Bezos, i no cita ni les retallades ni tampoc els periodistes que hi treballen. A les portes del diari, centenars de manifestants continuen protestant per les retallades de personal amb pancartes on es pot llegir "Salvem el Post".
These layoffs are shameful!
Un dels treballadors acomiadats, Ben Brash, catalogava de vergonyosa la situació al mitjà. El fundador d'Amazon i propietari del Washington Post va contractar Lewis fa 2 anys per redreçar les pèrdues econòmiques per la caiguda de subscriptors i d'ingressos. Ara li agafa el relleu l'actual director financer del diari i exdirector executiu de la xarxa social Tumblr. Avui, a partir de les 10 de la setmana tràgica, en Ion Cindreu i el Toni Rodon analitzaran què hi ha darrere aquesta onada d'acomiadaments massius al Washington Post. Segons Volodymyr Zelensky, els Estats Units volen que la guerra a Ucraïna s'acabi abans de l'estiu. El president ucraïnès ho ha dit en una trobada amb periodistes per analitzar les negociacions amb Rússia. També ha avançat que, després de la ronda de contactes a Abu Dhabi d'aquesta setmana, hi haurà una nova reunió trilateral a Miami, probablement, segons Zelensky, la setmana que ve. El mandatari ucraïnès ha dit que cada vegada hi ha més certesa sobre un possible acord de pau i que les garanties de seguretat de Washington i dels seus aliats perquè no hi torni a haver una nova invasió són claus.
Cada reunió afegeix claredat sobre com i quan pot acabar de veritat la guerra per Ucraïna. Les garanties de seguretat són essencials per nosaltres i per la fiabilitat dels acords en general, perquè Rússia no torni a envair Ucraïna per tercera vegada.
Mentrestant, els atacs russos contra les infraestructures ucraïneses no s'aturen. Zelensky ha criticat durament l'atac massiu rus de la matinada d'ahir amb 400 drons i 40 míssils llançats per Moscou. Una ofensiva que ha provocat talls de llum en un país nevat i amb temperatures sota zero. De fet, fa setmanes que milers d'ucraïnesos sobreviuen sense calefacció, llum ni aigua calenta en un dels hiverns més durs dels prop de 4 anys de guerra. A Milà hi ha 6 detinguts pels enfrontaments entre la policia i els participants en una nova manifestació contra els Jocs Olímpics d'hivern que se celebren en aquesta ciutat i a Cortina d'Ampezzo. Al final de la mobilització, alguns manifestants van llançar artefactes de pirotècnia, ampolles i bombes de fum a la policia, que els va respondre amb càrregues, canons i gasos lacrimògens. En total van sortir al carrer unes 10.000 persones per protestar contra un model que consideren poc sostenible i que afavoreix que es disparin els lloguers i augmenti la desigualtat. D'altra banda, el govern d'extrema dreta italià ha atribuït a un sabotatge les incidències a la xarxa ferroviària que hi van afectar el nord del país. Un seguit de cables tallats a Bolonya van provocar retards de fins a 2 hores i mitja entre aquesta ciutat i destinacions com Milà, Turí o Venècia. A casa nostra, aquest cap de setmana s'ha reprès la caça de senglars a Catalunya després de 2 mesos de treva forçada pel brot de pesta porcina. Ara es fan batudes a les zones de baix risc en una franja d'entre 10 i 20 quilòmetres de l'epicentre del brot. L'objectiu és contenir el virus a la zona zero i crear una mena de perímetre de seguretat per evitar que s'escampi. Els caçadors han de seguir protocols de bioseguretat molt estrictes. El Paret, de la Societat de Caçadors del Maresme, ha explicat a 3Cat Info que han rebut formació per fer batudes correctament.
La Federació Catalana de Caça ens ha fet uns cursos de formació per com mirar extreure la sang, com emplenar els fulls i com fer el seguiment per al protocol sanitari.
Quan els caçadors maten un porc senglar, li han d'extreure una mostra de sang i enviar-la al laboratori per saber si és positiu. Després, els animals es dipositen en uns contenidors especials. En el cas que els caçadors trobin un exemplar mort al mig del bosc, cal aturar en segle batuda i precintar la zona. Recordem que des de l'inici del brot de pesta porcina africana, al novembre ja s'han detectat més de 140 animals infectats. Tira endavant el desnonament del bloc 8 de Manresa programat per aquest dilluns. El jutjat ha desestimat els recursos presentats per la plataforma d'afectats per la hipoteca i el capitalisme del Bages i l'Ajuntament de Manresa. Des de la plataforma asseguren que hi ha diversos compradors interessats en el bloc i que les famílies que hi viuen són vulnerables i no tenen alternativa habitacional. A més, fan una crida a la població per defensar el bloc 8 i demanen a tothom que pugui que s'hi quedi a dormir per aturar el desnonament. El de dilluns serà el tercer intent de desnonament de l'immoble. Es tracta d'un edifici propietat d'un fons voltor amb seu als Estats Units. Es va construir fa 15 anys, però va quedar inacabat i buit durant un temps fins que es va ocupar l'any 2021. Al poble de Planoles, al Ripollès, es pot quedar sense forn de pa perquè els propietaris es jubilen. Ja hi ha interessats en el relleu, però un dels problemes és que no hi ha habitatge al poble, tot i que tenen un bloc de pisos buit. Planoles, Laia Claret.
Després de gairebé 40 anys, a finals del mes de març, els propietaris de Can Quixala jubilen. Volen traspassar el local. Sentim Leonor Bernat.
Més aviat m'agradaria per la gent del poble que tinguessin un servei.
Ara bé, fa falta habitatge al poble, tot i que tenen 12 pisos públics buits de fa gairebé 30 anys. L'alcalde és David Verge.
Ja ho hem parlat amb el Departament de Territori, amb els diferents consellers dels governs. Aquests pisos són del Ministeri d'Hisenda i el gestiona el Ministeri de Transports. I portem 6 anys i mig a veure si aquest tema es desbloqueja. Quan amb la crisi habitacional actual que hi ha a Catalunya, aquí tenim 12 vivendes públiques tancades, doncs no ho entens.
Verge ha demanat una reunió amb el govern i ministeris.
A Catalunya fan falta 19.000 instal·ladors de serveis com el gas, la llum i l'aigua. FEGICAT, l'organització que agrupa les empreses del sector, alerta d'una falta d'operaris qualificats que diuen frena l'economia i incompleix els objectius de desenvolupament sostenible establerts per la Unió Europea. Enric Martí, president del FEGICAT.
Per implantar una indústria calen instal·ladors. Per fer la transició per la mobilitat elèctrica falta qui tiri línies i munti punts de recàrrega. Per construir vivenda, que és un dels principals problemes actualment, falta instal·ladors.
Martí considera que cal fer atractiva la feina d'instal·lador perquè els joves vulguin formar-se en aquesta professió i recorda que és una feina de futur. Aquest cap de setmana s'ha activat el web amb informació oficial sobre el possible viatge del Papa Lleó XIV a Barcelona. Es diu Con el Papa Ponés i l'ha posat en marxa la Conferència Episcopal Espanyola després dels nombrosos rumors a la xarxa sobre quina serà l'agenda papal a l'Estat. Malgrat tot, la mateixa web insisteix que el viatge del Papa encara no està confirmat oficialment. També s'han donat a conèixer els equips que coordinaran l'esdeveniment a cada ciutat. A Barcelona, el pare jesuït Enric Puig liderarà el comitè organitzador juntament amb el bisbe auxiliar David Abadías. Puig ja va coordinar la visita de Benet XVI a la Sagrada Família l'any 2010. Els Playmobils conquereixen el barri de Sants a Barcelona amb motiu del saló dedicat a aquesta joguina. La mostra que celebra 10 anys recull diferents escenificacions fetes amb els mítics ninotets de plàstic, un saló que va néixer el 2016 quan 3 apassionats del Playmobil van voler mantenir-se'n viva l'essència. Ara, 10 anys després, i amb una indústria del joc que trontolla, el repte és animals més petits a construir universos en miniatura. Alexis Andreu és un dels fundadors del saló.
Va, superbé pel joc simbòlic, perquè el nen o nena tingui un espai de creativitat, faci manegar la seva imaginació, es pugui concentrar bé fent una activitat que requereix, doncs, il·lusió, temps, i no estigui tot configurat per una màquina.
La fira del Playmobil es pot visitar fins aquest diumenge a les Cotxeres de Sants i espera repetir la xifra de l'any passat, quan va plegar unes 4.000 persones. Si te quieres divertir... Imagino el cap d'informatius d'aquesta casa, l'Òscar Fernández, crec que és amant, no?, de la Super Bowl, l'Òscar, ballant al Bad Bunny. Aquesta mitjanit se celebra als Estats Units la Super Bowl, el partit més important de futbol americà. Aquest any va carregat de polèmica amb aquest nom propi, el de Bad Bunny. El recentment guanyador del Grammy a l'àlbum de l'any serà el músic encarregat de l'anomenat Halftime Show, el concert que marca la mitja part del partit que aquest any disputaran els New England Patriots contra els Seattle Seahawks. Una actuació que no agrada a Donald Trump. El president dels Estats Units va reconèixer fa uns mesos que no sabia qui era l'artista porto-riqueny i que no havia escoltat mai cap cançó seva, ni tampoc Café con Ron.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café. Donald Trump tampoc coneix Titi me preguntó.
Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra.
Ey. Donald Trump tampoc ha ballat un baile inolvidable.
No, no te puedo olvidar, no, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar.
Tampoc la cançó que ha fet la volta al món Debí tirar más fotos.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazo las veces que pude.
Ey. Molt millor la versió de Mishima, de l'Hauríem de fer més discos d'aquesta peça de Bad Bunny. Tot i no haver escoltat mai cap dels seus èxits, que acumulen més de 88 milions de reproduccions mensuals, Donald Trump va qualificar de pèssima, ridícula i horrible la decisió de la Lliga de Futbol Americà, la NFL, de seleccionar la superestrella per l'espectacle de la Super Bowl i va anunciar que no assistiria al partit. Bad Bunny, per cert, va aprofitar el seu discurs d'agraïment als Grammy fa unes setmanes per defensar els drets de les persones migrants i per criticar l'ICE. Dos quarts en punt de nou del matí, a mort aquest que sentim és Brad Arnold, el vocalista principal de la banda nord-americana Three Doors Down, als 47 anys, a causa d'un càncer de ronyó. Ho ha confirmat el grup en un comunicat. La banda, que va néixer a Mississippi el 1995, va assolir fama internacional el 99 gràcies a aquesta cançó, Kryptonite. Una peça que els va valer una nominació als Grammy i també aquesta altra. Una cançó coneguda per formar part de la banda sonora d'American Pie 2. Al llarg de la seva trajectòria, el grup va publicar 6 àlbums d'estudi, l'últim dels quals l'any 2016. De seguida els esports amb un Barça llançat que trasllada tota la pressió al Madrid. Aquest vespre juga a Mestalla contra el València sense Vinícius, Rodrigo ni tampoc Bellingham. Al Camp Nou, golejada al Mallorca 3-0 amb un gran Lamine Yamal i també un gran Marc Bernal.
El suplement amb Roger Escapa.
Per a Gaudí, tot el que brillava havia de ser d'or. La meva besàvia Amàlia es mirava amb lupa els contes de la Reforma.
Torna a la Casa Batlló, una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Segons un estudi del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
I si fos així, quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Ànima. Trescat amb els 18ens Premis Gaudí. Aquesta nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui i ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh!
Te compra tu auto caravan.
Tienes una oferta.
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquesta tarda, si vols esports, sintonitza el Tot Gira.
Atenció.
Obrim programa a les 4 de la tarda connectats amb els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo.
Viurem la jornada de la Lliga F amb el Real Madrid Espanyol, el Real Societat Badalona i el Logroño Barça.
També seguirem el Barça-Girona de l'ACB, el Liverpool-City de la Premier i el Barça-Atlètic-Terrassa.
A més, farem la prèvia de la Super Bowl amb Ferran Àngel i l'equip de tots els Blitz i reobrirem les portes de la melé del Tot Gira amb Eudald Serra i Toni Murciano per analitzar la primera jornada dels 6 Nacions.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Leva. Lewandowski va obrir la llauna amb l'1-0.
En pilota per Lamine Yamal, que ha deixat anar un braç. L'àrbitre diu que continuïn jugant. També havia caigut Lamine. Toca la pilota Balde. Balde l'envia cap a Marcus Rashford. Rashford davant de dos homes. Torna a provar el xut. Xuta Rashford, rebota les cames d'un jugador. La té Lewandowski, continua Lewandowski, xuta Lewandowski. Gol! Gol, 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 gol!
El 2-0 de Lamine.
Pilota a la frontal, la té Lamine. Lamine prepara, xuta Lamine!
Lamine Yamal. Lamine Yamal, que rima amb Marc Bernal.
Toca la pilota Ferran, busca Verdaggi, salto Fermín, Fermín la juga cap a la punta d'atac, Bernal, tot sol, entra dins l'àrea, continua Bernal, retalla Bernal, xuta Bernal, gol, 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 Marc Bernal, quin golaç acabes de fer, mare meva! Marc Bernal acaba de fer un gol de traca i mocador. Ha rebut la pilota amb velocitat.
El Barça es continua mostrant com un líder sòlid. Ara té 4 punts més que el Madrid a la Lliga de manera provisional gràcies a la victòria contra el Mallorca per 3-0 al Camp Nou. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Lewandowski va fer l'1-0 en una primera part en què el Mallorca, molt ordenat, va limitar molt el joc del Barça. A la segona, l'equip de Hansi Flick es va mostrar molt superior i van arribar els gols de Lamine Yamal, un golaç des de la frontal de l'àrea, i de Marc Bernal, que va sortir a la segona part i que va protagonitzar el moment de la nit al Camp Nou, amb un gol d'aquells per emmarcar, va rebre de Fermín a l'espai, va conduir la pilota molts metres, gairebé des del mig del camp, va entrar a l'àrea, va fer una retallada de molta qualitat deixant el defensa a terra i va marcar amb la petita ajuda d'un rebot d'un dels defenses del Mallorca. El sentim, sentim Marc Bernal, Esport 3.
He vist que el Fermín es girava, que mirava i al final he vist l'espai i un cop me l'ha posat, la veritat que no ho he dubtat i bueno, molt content perquè al final és el primer gol i jo crec que és el més especial.
És el primer gol de Marc Bernal com a professional, el primer gol de Marc Bernal amb el primer equip, un gol que va servir per segellar la victòria, el 3-0 definitiu, i que va provocar una explosió d'alegria al Camp Nou.
Bueno, sí, sobretot quan he marcat m'he recordat d'això, de lo que vaig passar l'any passat, en quin moment estava, i bueno, també per la gent propera ja ho sabrà, però també per coses personals i per una persona que sap que anirà per ell.
Flick ahir va sortir amb un equip amb 7 jugadors formats a la Masia. A la segona part en va fer entrar 2 més. El primer, Marc Bernal, i un dels altres protagonistes de la tarda d'ahir va ser Tomi Marquès, que va debutar amb el primer equip, Albert.
Sí, també el sentireu al micròfon d'Esport 3 després d'aquest debut amb el primer equip i el Camp Nou.
Bueno, jo crec que és indescriptible. O sigui, el que sento és increïble. O sigui, ara ho parlava amb els companys, o sigui, no m'entra el cap encara i és espectacular. Un somni fet realitat.
Aquest és Tomi Marquès, evidentment més content que unes pasques, que físicament i també de joc s'assembla molt a Frenkie de Jong.
És ros.
També jugant a la mateixa posició,
exacte,
la manera de córrer, no?
És pivot defensiu, mideix 1,86 m, té molta planta aquest jugador, que fa molts mesos que s'entrena amb el primer equip, que està entre el filial i el primer equip, que Hansi Flick el té en el radar i, de fet, fa moltíssimes setmanes que és a les convocatòries del Barça, però no havia arribat a jugar fins ahir.
Tant de bo li vagi bé. També et dic una cosa, Frenkie de Jong, que és un jugador que té tantíssims detractors, tot i que ara passa per un gran moment, si no t'agradava Frenkie de Jong, 2 tasses ara. Vull dir que en tens 2, ja. Molt bé, va jugar Casador.
Sí, de fet, Flick, ara sentireu Flick parlant de la Masia i posant-ne en valor, ja sabeu que és un fan de la Masia, va acabar amb 3 migcampistes formats al planter, Casador, com dius, que va ser titular perquè De Jong no va jugar ahir i no estava al 100%, i després doncs van entrar també Bernal i Marquès.
És la nostra manera, i això és bo per al club i la Masia. Respectem la feina que es fa a la Masia, i avui Tomi ha estat el següent. Té molt potencial i això es pot veure als entrenaments. Estic molt content d'haver-li donat l'oportunitat avui i que hagi jugat amb el Barça. Per ell ha estat un somni, debutar al Camp Nou. Això m'encanta, i es noten les relacions dels jugadors que han jugat a la Masia. M'encanta el que veig.
They played in the Masia, it's totally different.
Lamine va completar una molt bona actuació i amb el seu gran gol ja ha arribat als 40 gols amb el primer equip i encadena 5 partits seguits marcant.
El Barça pendent del que faci avui el Madrid a Mestalla contra el València. El partit és a les 9, en aquests moments la diferència és de 4 punts. El Madrid, per cert, que hi va haver -hi declaracions, com sempre, d'Álvaro Arbeloa sobre el cas Negreira, que es va tornar a cobrir de glòria.
Després que aquesta setmana l'expresident del Barça, Joan Gaspar, declarés davant del jutge i digués que el Madrid i Florentino Pérez estan fent molt de mal al futbol.
Pues mira, respecto al caso Negreira, yo creo que nadie, y repito, nadie, entiende que a día de hoy el escándalo más grave en la historia del fútbol español todavía sigue sin resolverse. Y para mí eso es lo que debería preocuparle a muchos.
Bé, doncs Álvaro Arbeloa fent d'Álvaro Arbeloa. Hi ha una relació bastant... No dic que estigui relacionat, però ahir al migdia, pràcticament a la una del migdia, entra aquí el Clubes i ens explica que el Barça ja definitivament abandona del tot la Superliga, i just minuts després, a la roda de premsa, el Madrid es despatxa aquí amb Arbeloa, recordant doncs, una mica la veu de l'amo, tornant a mencionar Negreira i posant-lo a l'ordre del dia.
Molt amoïnat.
Poden ser vasos comunicants.
Deia, molt amoïnat amb el cas Negreira Arbeloa, però segurament hauria d'estar més preocupat del que passi avui a la gespa de Mestalla, perquè té les baixes de Vinícius, que està sancionat, i de Bellingham i Rodrigo, lesionats.
És igual.
Sens dubte, una prova de foc pel Madrid.
No, els tiraran tres penals, com sempre. Ahir va haver-hi un penal claríssim a l'àrea del Barça, que li van fer a Lamine Yamal, que l'àrbitre no el va xiular i el tenia als morros. Vull dir que, realment, si el Barça acaba aconseguint aquesta lliga, tindrà un mèrit extraordinari. A més d'aquest València-Madrid, un altre dels partits que es jugarà avui és el Sevilla-Girona. S'hauria hagut de jugar ahir, es va quedar ajornat per l'alerta meteorològica que afecta la ciutat andalusa.
El partit està previst que es disputi aquesta tarda un quart de cinc al Sánchez-Pizjuán. També va quedar ajornat ahir al Rayo Oviedo. La Lliga el va suspendre per preservar la integritat física dels futbolistes pel mal estat de la gespa de Vallecas. Jugat ahir Real Societat 3, Elx 1. Entre els partits d'avui també destaca l'Atlètic de Madrid-Betis a 6:45. El rival dijous que ve del Barça, el Metropolitano, es torna a enfrontar a l'equip que va golejar aquest dijous per 0-5 als quarts de final de la Copa.
A la Lliga Femenina avui juguen els tres equips catalans.
Reial Madrid Espanyol a 4:00 PM i per Esport 3, Reial Societat Badalona també a 4:00 PM i també es podrà veure per la plataforma 3CAT i més tard a 6:00 PM Logroño Barça.
També avui el Barça d'handbol jugarà la final de la Copa d'Espanya contra el Valladolid a 2:45 PM.
Això després de derrotar el Bidasoa a les semifinals 37-31. Dicamem estarà entre un mes i mig de baixa per una lesió als isquiotibials de la cama dreta.
Joan Anton Català, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com veurem la Lluna aquesta setmana?
Es troba en fase minvant i arribarà a ser quart minvant demà dilluns.
A quina hora ha sortit el sol? Avui a l'Aldea, al Baix Ebre.
A les 8:00.
I a quina hora es pondrà?
A les 18:23.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura al dia a aquesta hora, Jofre Genuer.
Doncs ara mateix tenen una temperatura al voltant dels 5 graus, que són 6 graus menys respecte a ahir, per tant ha baixat força, tot i que també ha baixat força la del mestral, que ahir bufava. Aquest vent tornarà a reforçar-se aquesta tarda. Amb cel serè, gran part del país s'han obert moltes clarianes amb el pas d'aquesta perturbació. La Marta, que ha arribat aquí a casa nostra molt desgastada, i de fet els registres de pluja doncs, han sigut molt modestos. De fet, la majoria entre els 2-3 litres per metre quadrat. Destacarem aquest 5 a Palamós, 6 al Port del Comte, 8 a Ribes de Freser. Bé, al llarg de la jornada d'avui, doncs, un altre cop el sol s'ha d'imposar, més o menys. Potser quedin més núvols residuals i, de fet, a la tarda, el primer hora, a l'interior de les comarques de Girona, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades petites que donin algun ruixadet. Sobretot estem parlant de comarques ubicades entre el Berguedà, sobretot el Ripollès, Osona, Garrotxa, a la zona de la Serra Transversal, Guillers, Montseny, potser de cal. Al vespre arribin també alguns sectors del Corredor, del Maresme, però poca cosa. En general, la resta, doncs, bonants amb alguns núvols residuals i avui unes temperatures que puguin quedar una mica més curtes i pugin menys per sobre dels 15 graus. Amb aquest vent de mestral i tramuntana, que sobretot a la tarda es notarà més enfortit. De fet, a Portbou ja comença a bufar la tramuntana fins a un cop de fins a 92 km per hora. I, per últim, indicar que en el vessant nord del Pirineu, al llarg d'aquest matí, es pot reactivar una mica la nevada. La Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Principat d'Andorra, per sobre dels 900 metres fins a mitja tarda vespre, molt estirar. I bé, pels propers dies, cal dir que continua aquesta dinàmica de que arribin perturbacions desgastades a casa nostra, donant més núvols que no pas puja, i, a més, la majoria sempre coincidint més aviat amb hores nocturnes.
Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. en alguns vagons de l'AVE marca la velocitat a la qual va el tren.
Estic mirant fixament tota l'estona la velocitat, sí. I en molts trams es va a 160, per tant, és com si anessis en cotxe. Bueno,
home,
no.
Home, no hi ha carai, que embalada.
Vigil la llei.
Posa cinquena, eh?
Tinc una llar de foc que està feta de metall, val? És molt lletja, l'odio, em vull desfer d'ella, i l'altre dia em vaig fotre un cop al cap espectacular contra el costat de la llar de foc.
Escolta, no seria mentre celebraves un altre cop de cap d'un porter, en aquest cas?
Exacte.
No, va ser anterior a aquell moment.
Té un armari, ell, a casa? Té el seu armari de roba? El seu gos? De què rius? Si és una pregunta molt normal, que et fa gràcia.
Em dóna vergonya dir-ho.
No, home, no.
Té un moble sencer de 8 calaix.
De 8 calaixos plens de roba del Yorkshire.
No, de roba i d'arnès i...
Miquel.
De tot una mica.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 8 de febrer del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Diego Martín.
Todo se basa en mejorar los procedimientos.
El secretari general de CEMAF reitera al Ministeri de Transports que volen concrecions i seguretat a la xarxa ferroviària. Avui, dia de reunions per evitar la vaga de maquinistes i personal ferroviari que ha de començar aquesta mitjanit i està prevista fins dimecres.
Will Lewis.
These layoffs are shameful!
El director del Washington Post dimiteix arran de les crítiques pels 300 acomiadaments a la plantilla, mentre, ara ho sentíem, centenars de manifestants, també periodistes del diari, continuen protestant per les retallades.
Jack Lang.
Una choisie, cette belle date.
L'exprimer ministre francès ha dit que ha dimitit com a president de l'Institut del Món Àrab perquè el seu nom i el de la seva filla apareixen fins a 700 vegades als documents desclassificats del pederasta Jeffrey Epstein.
Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 10.000.
Persones són les que han sortit al carrer Itàlia per protestar contra un model, el dels Jocs d'hivern, que consideren poc sostenible i que afavoreix que es disparin els lloguers. A Milà hi ha 6 detinguts pels enfrontaments amb la policia.
Més xifres, el 13.
Nominacions, les que té Romeria pels Premis Gaudí, que se celebren aquesta nit al Liceu a Barcelona. L'altra pel·lícula amb més nominacions és Cirat, amb 12.
El 30.
Minuts, el que dura la mitja part de la Super Bowl, que es farà aquesta propera matinada. Bad Bunny és l'escollit per actuar en aquest cotitzat esdeveniment i Donald Trump no està d'acord amb la tria de l'artista, que fa uns dies va carregar contra l'AIS el discurs d'agraïment als Grammys.
Aquestes tres xifres i aquestes sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Montfort i la Núria Oriols. Un mateix 8 de febrer, en aquest cas de l'any 1997, Ronaldo Nazario va arribar tard a un entrenament del Barça perquè Hristo Stoichkov li va fer una broma. Li va dir que entrenaven a 3:45 de la tarda, però l'entrenament era al matí. Ho va explicar Stoichkov aquell mateix dia al programa de Catalunya Ràdio, no ho diguis a ningú.
3:30 entrenament al Camp Nou.
Sí, plan de broma, ¿sabes? Yo pensaba que él va a llamar y preguntar, pero bueno, estaba poco preocupado yo. No va a venir a entrenar, más preocupado que le va a llamar más tarde y que va a venir con mucha prisa de Castelldefels, donde vive. Y ahí estoy un poco más preocupado, digo, a ver si con este tiempo pasa algo desagradable.
Ronaldo, ¿no?, també va donar la seva versió als periodistes.
Ayer, cuando salí de entrenamiento, bueno, salí un poco antes y no miré el cuadro, ¿no? Pasa es que es una broma que de mal gusto, ¿no? Pero no pasa nada, no estoy enfadado.
És una broma de mal gust, però no passa res, no estic enfadat. Avui Stoichkov, per cert, fa 60 anys, per molts anys a Hristo Stoichkov. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja de Castelldefels, des de la festa del 60è aniversari que fa avui Stoichkov, o des d'un tren, enfadats, perquè és una broma de mal gust que torneu a arribar tard.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, al diari Ara avui llegim l'Aleix Moldes, que dedica un article al Dirty Perro Sánchez i a la seva batalla internacional per convertir-se en el contrapès més gran de l'extrema dreta de Trump, Musk i Milei.
Un president que deu tenir una flor al cul, escriu amb certa ironia, perquè si no, no s'explica que els grans gurus tecnològics del planeta, Elon Musk i ara també Pavel Durov de Telegram, hagin caigut de quatre grapes a la seva estratègia. I Sánchez ni tan sols s'ha hagut d'esforçar a dissimular la seva satisfacció per haver tocat os. Durant el seu mandat ha explotat tant com ha pogut l'esfera internacional, amb la despesa militar a l'OTAN, la intervenció dels Estats Units a Veneçuela, el reconeixement de l'estat palestí, i tot això sí que li ha reservat una finestra al món, malgrat el poc pes polític que se li podria presumir a Espanya. Ell ho ha aconseguit. Ara bé, però, a l'estat no li acaben de somriure les enquestes i s'apropen judicis que poden marcar la legislatura. Mentrestant, acaba l'Eix Moldes, sempre hi haurà temps per imprimir samarretes amb el Dirty Sánchez que li va etzibar Musk.
El periòdico, l'advocada penalista Olga Tubau reconeix que fa 2 anys que pren antidepressius. És una entrevista que val molt la pena, que signa el Fidel Masreal.
Sí, ho fa arran d'una pregunta sobre les vegades que ha plorat al jutjat per la defensa final del cas Trapero, quan van absoldre un noi que diu que havia patit molt. Doncs bé, acaba explicant, arran de tot plegat, que pren un antidepressiu des de fa 2 anys i que aquestes coses s'han de poder explicar i que per això ho fa. Ella té una professió, diu, que la fa molt feliç, però reconeix que també pateix molt, que hi ha molt dolor i que molts matins, quan es lleva, doncs li nota que li falta la respiració perquè s'ha d'enfrontar un judici complicat o, per exemple, defensar un jove de 20 anys acusat d'agressió sexual. Ella és incapaç, diu, de deixar-ho a fora quan arriba a casa, malgrat que en el seu dia a dia reconeix que és molt feliç amb el seu marit, i per això, després de molts anys resistint-se al metge, va acabar-hi anant. Concretament, fa 2 anys, diu, després de la mort del seu pare, no va fer bé el dol i va ser llavors quan li van diagnosticar una depressió. I ara explica també que pensa: ets imbècil, per què no ho vas fer fa 10 anys?
El diari El País entrevista en el senador Bernie Sanders, que diu contundent que Trump és el president més perillós de la història dels Estats Units.
És una entrevista on repassen l'actualitat del país, des de les morts a mans de l'ICE, la política exterior, també la victòria de Mamdani a Nova York. Doncs bé, sobretot plegat, efectivament Sanders afirma que Trump és un autoritari oligarca i que la seva política a nivell nacional i internacional és molt alarmant. Fa autocrítica des de l'esquerra, reconeix que un dels motius que ha portat Trump al poder és el fracàs dels partits d'esquerra tradicionals per atendre les necessitats de la classe treballadora, però també es mostra esperançat amb el fet que la població comenci a rebutjar frontalment l'administració Trump. Ara mateix, concretament, els republicans controlen la Cambra de Representants i també el Senat, però Sanders sí que és veritat que creu que de cara a les eleccions del novembre els demòcrates poden recuperar el control de la Cambra de Representants. Pel que fa al Senat, reconeix que l'opció és més remota, però sí que diu que seria clau per poder contrarrestar Trump. En tot cas, en aquesta entrevista, Bernie Sanders, que també es pronuncia sobre el cas Epstein, el cataloga de repugnant, diu que demostra que si ets ric i poderós, ets impune. És igual si ets liberal o conservador, demòcrata o republicà, tota aquesta gent es reuneix i fa el que li dona la gana.
Falten electricistes per fer front al boom de la intel·ligència artificial. Ho llegim precisament Albert Postils al Washington Post.
Aquest any, 5 gegants tecnològics, Amazon, Google, Microsoft, Meta i Oracle, invertiran 700.000 milions de dòlars en projectes a gran volada d'intel·ligència artificial, aproximadament el doble del que en van invertir l'any passat o l'equivalent a 3/4 parts del pressupost anual de l'exèrcit dels Estats Units. Es tracta d'una inversió que té pocs precedents en la història de la indústria tecnològica i precisament per això posa al descobert algunes mancances. D'una banda, com dèiem, hi ha un dèficit d'electricistes qualificats per treballar en projectes de centres de dades i altres construccions més complexes. I de l'altra, tampoc hi ha prou xips, un element imprescindible per a aquests centres de dades. I això, segons els experts consultats pel diari, repercutirà en tots nosaltres, perquè es traduirà en un encariment dels productes electrònics com els Macs o els iPhones, un augment de preus que podria venir per quedar-se si persisteix la falera per la intel·ligència artificial.
Diaris esportius, avui aquest triomf del Barça contra el Mallorca 3-0 que és a tot arreu, a Mundo Deportivo, llançats.
Il·lustrat amb foto de la celebració del segon gol del partit a càrrec de Lamine Yamal, a l'esport, titular cinematogràfic, ha nascut una estrella. En imatge, Marc Bernal, celebrant el seu primer gol amb el primer equip. A Madrid, portades dedicades al futbol sala, després que la selecció espanyola hagi conquerit l'Eurocopa contra Portugal, la 8ª, titular al Marca, i a l'AS, el rei ha tornat.
Vocabulari digital amb el Pau Comelles. Avui comencem amb cochinilla.
L'insecte que dona color al fuet i al pintallavis. Com llegim en un article de Nació Digital, es tritura, es cuina i s'utilitza per donar vermellor a molts aliments que mengem en el nostre dia a dia. El chorizo, els iogurts de maduixa, com a colorant, i altres productes càrnics com el pernil dolç.
Frase.
Què has de dir per negociar el teu salari en una entrevista de feina? Si et pregunten quines són les teves expectatives salarials, has de respondre el següent. Basant-me en el que he investigat i en el valor que puc aportar a aquest lloc, busco un rang de X a Y. Soc flexible segons el paquet de compensació complet i les oportunitats de creixement. Quin rang tenia l'empresa en ment? Aquesta resposta funciona perquè, primer, no es dona una xifra exacta i hi ha marge a negociar, i després, perquè posa el focus en el valor professional i no només en una necessitat econòmica. Ho llegim al periòdico.
Animal.
De només 80 centímetres, capaç de lluitar contra una serp pitó i atacar un eixam d'abelles per menjar mel. Es tracta del teixó. Aquest petit rosegador és un dels animals més ferotges del món i més resistent al dolor i al verí. A més, la seva pell és gruixuda i flexible per defensar-se dels depredadors. Ho llegim al National Geographic.
Gràcies, Pau. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
No tiene escuchar
que esté permitiendo
pero,
llevar armas.
Pero, ¿y tú
no
qué?
Sabes nada.
¿Y tú qué? Un segundo.
Eres un ser que no sabe nada.
¿Y tú apoyas llevar armas?
No, un segundo.
Me voy a poner... ¿Me dejas hablar? Que, sí. ¿Me dejas hablar? Porque si hablamos de armas, igual te llevas una sorpresa.
Fa 15 anys que treballo a Madrid, he tingut sempre feina. Sé que per alguna gent sí que estic vetada, però com que és tan ampli el mercat... també hi ha programes que estaran vetats gent de... Bueno, no, de dretes, no. Anava a dir de dretes, però aquests no els veten, no?
But there is someone here that no effect will happen every single day. But today we see it, before we could not see it. Today we see it is not something, you touch something, it hurts me. For me, it hurts me. It would be the opposite side, it would hurt me. It would harm for another country, it hurts me.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Avui, al suplement...
De seguida obrirem tertúlia al suplement a les 10 de la setmana tràgica amb el León Cindreu, el Toni Rodon, avui també el Jordi Puntí amb l'altra cara del partit del Barça. A 11:15 ens visita el divulgador científic Dani Jiménez a l'Eclipsi, avui les nits de Josep Cuní, sempre és una persona interessant de sentir, amb la Marina Laminos, enfrontarem el Cuní també a l'arxiu de Catalunya Ràdio, ell que hi va passar una bona colla d'anys en aquesta casa. A les 12 també, catifa vermella amb tota la prèvia de la gran gala dels Premis Gaudí, que podrem seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio. Nosaltres la prèvia amb la Marta Ferrer i el Toni de la Torre, i acabarem amb el Roger Mas i el David Cravent, el seu particular Demà ho deixo. Els millors moments de la Renaixença.
Tothom es posa a treballar. Els miners del rei passen tota la tarda cavant el coll de túnel. Mentrestant, els soldats aconsegueixen els porcs d'engreix.
Però què feu? Que ens esteu robant tots els porcs!
Deixeu-los!
Deixeu els nostres porcs!
El porc són el millor que tinc! Deixeu-me paleïm plat sense terra! Hòstia, com ho has fet, això?
Que bé que ho fas.
Sí, perdoneu.
Ho ha fet el Peyu. Ara s'ha mort. Ara s'ha enlogat.
És que, esclar...
És que és molt difícil fer el porc.
Si agafa la grip porcina de fer el porc.
És una habilitat que tinc.
Sí, sí. Fer el porc.
Sí, fer el soroll del porc. Mira.
Tècnicament, què fa? Hauries d'anar a un càsting del Nacional, per exemple, i dir, vostè, què saps fer? I fer el seu porc.
Se m'ha dit que es volia reunir amb mi, senyora Portacelli.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Nen, va, ajuda'm. Agafa el drap i passa'l per la barana. I vés amb molt de compte de no despertar el drac.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per a residents. Entrades ja a la venda.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
13.606, 13606, de la sèrie 19.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Per què heu volgut posar al centre d'aquesta obra Maria Magdalena?
Per mi, darrere de Maria Magdalena anem totes.
Aquesta setmana, Carme Portacelli i Inés Boza, creadores de l'espectacle Maria Magdalena.
Cap dels 4 evangelis canònics que els senyoros de l'Església van considerar que eren els bons diuen enlloc que fos una prostituta. Llavors la pregunta és, i llavors com és que hem passat aquí?
El divan, el valor de la conversa.
Hi ha més dones que estudien vides de dones perquè, lògicament, necessitem referents com l'han tingut els homes.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.